Anna Bitlles, 107 FM.
Benvinguts a Gran Pantalla. Un programa que de forma quinzenal repassarem una pel·lícula de cinema i tots els seus aspectes. Un programa original d'Ona Bitlles al 107.0.
Hola, Txell.
Hola, Dani.
Avui ens vestim d'època, ens col·loquem les perruques i els corpinyos ben apretats per parlar de les amistats perilloses.
Siempre supe que había nacido para dominar a vuestro sexo y vengar al mío.
¿Podría hacer algo para ayudar? Glenn Close.
Volved cuando hayáis conquistado a Madame de Trouvé.
Reyes, visita mi canal.
Y os ofreceré... Romus.
Amor mío. John Malkovich.
Ya sabéis que tengo una pésima reputación.
Sí, eso he oído de vos.
Lo que es cierto de otros hombres es infinitamente cierto de él.
Michelle Pfeiffer.
¿Qué importa? ¿Me lo prometiste?
Sí, claro, lo entiendo, pero debo conocerle.
¿Qué importa?
El placer de verla traicionar todo lo que considera más importante.
Te quiero tanto. Quizá no os deis cuenta de ello, pero veo claramente que estáis enamorado de esa mujer.
No, en absoluto.
Las amistades peligrosas.
¿Por qué no suponéis que solo deseamos perseguir a aquellas que nos huyen?
¿En la madurez?
Las amistades peligrosas.
Les amistats peligroses del 1988 és una adaptació de l'obra de teatre de Christopher Hampton, que a la vegada és una adaptació de la novel·la del segle XVIII del francès Pierre Chordelos de Laclos. Ja em disculpareu la meva pronunciació. Ja ens disculpareu a tots dos.
Sí,
no?
Sí, perquè el francès no el portem gaire bé.
Bé, aquesta pel·lícula no és l'única adaptació cinematogràfica que s'ha fet. En van haver dues anteriorment i també una òpera. Bueno, recentment també hem vist que hi ha alguna altra de més nova, oi?
Sí, sí, sí.
En tot cas, la nostra és de la del 1988. La història succeeix a la França del segle XVIII en una noblesa plena d'intrigues i ambicions. La marquesa de Martuil, interpretada per Glenn Close, és abandonada pel seu espòs, que ara està decidit a casar-se amb una dona verge, Cécile de Volanges, interpretada per una Uma Thurman molt jove. Davant d'aquesta situació, la marquesa planeja una revenja, així que proposa al seu amic i antic amant, el vescomte de Valmont, interpretat per en John Malkovich, que tregui la virginitat a Cécile perquè no es pugui casar amb honradesa amb el seu exespòs. Mm-hmm. El vescomte, que és conegut per ser un llibertí, primerament no accepta, ja que està en la pròpia missió de conquistar a Madame de Tourvel, interpretada per Michelle Pfeiffer, que és una dona casada i catòlica. Llavors, la marquesa li promet que si ell aconsegueix que la dama caigui als seus braços i li porti una prova que ho demostri, ella li concedirà ser la seva amant per una nit. Com acabarà la història? Aconseguirà el vescomte tot el que es proposa? La marquesa pagarà les seves ànsies de venjança?
Déu-n'hi-do la trama, eh? Per ser una trama del segle XVIII, com va la cosa? Cap aquí, cap allà, has d'intentar seduir aquesta? No, jo vull seduir a una altra. Si tu aconsegueixes, aleshores te'n podràs anar al llit amb mi. Déu-n'hi-do com les gastaven.
No, i a més una trama difícil de poder sintetitzar, també, no? Perquè amb tants noms i que al final tampoc no són tants personatges realment.
No,
però,
no, no.
Però bueno, difícil d'explicar si sigui els enredos de l'època, eh?
Sí, 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 sí. Com s'avorrien aquella gent, del segle XVIII, que havien d'estar tramant intrigues.
Clar, tenen molts diners i no saben què fer, doncs estan tot el dia a casa.
I vinga intrigant i intrigant i parlant i xerrant amb aquest, xerrant amb aquella.
En fi, què em pots dir del director?
Parlem del director, doncs, l'Stephen Frears.
Ah, per exemple.
L'Stephen Frears va néixer al 41 i els seus inicis van ser doncs, fent realitzacions teatrals per la televisió britànica. La seva primera pel·lícula, però, la va rodar al 85 i es deia Mi hermosa lavanderia. I tot i que està etiquetada com a una comèdia romàntica, s'hi tracten temes com ara la immigració, l'homosexualitat, en els temps del moviment punk britànic. Aquesta pel·lícula va ser una de les primeres que va rodar Daniel Day-Lewis, aquest actor britànic també, molt famós i que després ha anat creixent com a actor. És un dels actors de pes que, de fet, ara fa poc s'ha retirat. Ah. I després ja va venir Ábrete de orejas sobre l'escriptor dramaturg Joe Orton, que va triomfar als anys 60 en el gènere de la comèdia negra i que es va morir molt jove de manera bastant dramàtica. La seva quarta pel·lícula ja va ser aquesta, Les amistades peligroses, que va rodar el 1988, com ja hem vist, doncs amb un gran elenc d'actors, sota una productora filial de la gran Warner Bros. És a dir, això ja era un desembarcament al Hollywood dels anys 80, finals dels 80, més o menys. La pel·lícula va tenir una bona acollida de crítica i públic i, tot i que fou nominada a diversos Oscars, no en va arribar a guanyar cap. Ja després va rodar la magnífica The Grifters, aquí es va dir Los Timadores, amb l'Angelica Houston, en John Cusack i l'Annette Bening, produïda per Martin Scorsese, que aquell any també va estrenar una de les seves grans pel·lícules sobre mafiosos, que tant li agrada fer amb ell, a l'Scorsese, vull dir, que és Uno de los Nuestros. Jo recordo haver anat, ara ja semblaré un iaio, però haver anat al cinema Maldà de Barcelona, i estem parlant doncs, de finals dels 80, el 88, 89, i feien les dues pel·lícules, de l'Scorsese, la de l'Scorsese, Uno de los Nuestros, i quan s'acabava, després feien aquesta altra, de Grifters.
Però pel mateix preu, vols dir?
Pel mateix preu. Ah, I quan s'acabava de Grifters, tornaven a Uno de los Nuestros. Era dels pocs cines que quedava... No, crec que era l'únic cinema de Barcelona que quedava que feien allò que els meus pares sempre havia sentit a dir, que deien la sessió en contínua.
Yeah.
Que passar dues pel·lícules una darrere l'altra, no? O una pel·lícula i anar-la repetint. Bé, doncs, tornant una mica a Stephen Frears, després ja va rodar amb Dustin Hoffman una pel·lícula bastant simpàtica que es deia Héroe por accidente, i dues adaptacions d'obres de l'escriptor irlandès Roddy Doyle que es diuen Café Irlandès i La furgoneta, que són petites pel·lículetes que parlen de gent normal situada a Irlanda, que també recomano perquè són molt simpàtiques, molt divertides. I amb aquestes dues pel·lícules va completar una trilogia. Aquest escriptor irlandès va fer com una trilogia, la primera de Commitments, que va rodar l'Alan Parker, i les altres dues van ser aquestes dues que va fer en Frears. Després potser algú li sonarà que també va rodar Alta Fidelitat, The Queen i Filomena, que són de les últimes pel·lícules que ha anat rodant.
Bueno,
aquesta és la història de l'Stephen Frears. Té pel·lícules interessants. La veritat és que aquestes que hem esmentat val la pena donar-los un cop d'ull.
Bueno, però molt ben sintetitzat, la veritat.
Gràcies.
Escolta, doncs, jo et parlaré de la Glenn Close.
D'acord.
Una de les dues... Bueno, sí, de les dues protagonistes.
De les dues, i és la que sí, realment
home,
brilla més,
eh?
Fa un paperàs.
I tant. La Glenn Close, com us he dit fa un moment, interpreta la marquesa de Twill, que és aquesta dona, pues, bueno, ambiciosa, podríem dir feminista, no, també?
Sí, té un discurs feminista, molt, molt actual.
Segura d'ella mateixa, amb les idees molt clares, que no es deixa trepitjar per ningú, i menys per un home. Mm-hmm. Bueno, sí, la veritat és que té aquesta pel·lícula té un discurs que és bastant actual, no, amb això, quan a això.
Sí, tota una senyora.
Exacte. Bueno, doncs la Glenn Close és una actriu i productora d'Estats Units, nascuda el 1947. És considerada una de les millors actrius de la seva generació i destaca, entre altres coses, per ser l'actriu amb més nominacions als Oscars sense haver arribat a aconseguir-ne cap.
Tampoc, aquesta.
No.
Déu-n'hi-do, eh?
No, i almenys ha tingut, no et sabria dir, no ho he apuntat, entre no sé si 8 o 9,
segur,
potser més nominacions. Una d'elles va ser en aquesta pel·lícula.
Ah, mira.
La seva carrera en el món de l'espectacle no va començar fins als 27 anys i en el cine, de fet, fins als 35, que de mi de lo gran que era, sí, també per començar. El seu primer paper al cine va ser el Mundo Según Garp, i ja va tenir allà la primera nominació als Oscars. Va fer diversos treballs, però ella va començar a buscar-se la vida per poder sortir dels papers maternals que solia fer. I així no quedar, doncs, el que es diu, com encasillada, no? I, de fet, si fem un cop d'ull a la seva trajectòria cinematogràfica, finalment podem veure a una actriu d'allò més versàtil. El 1987 va interpretar a l'editor de llibres Alex Forrest en la pel·lícula Atracción Fatal, i aquest paper la va impulsar cap a la fama i també és un dels més emblemàtics de l'actriu. Un any més tard, pel paper de marquesa de Martuill en la pel·lícula que estem avui fent la crítica, vaja, bueno, sí, comentant, no? Que va ser la nominada millor actriu als Oscars i també als BAFTA. El 1996 va aparèixer a Mars Attack, on feia de primera dama dels Estats Units, que trobo que li queda molt bé, no?
Li queda molt bé
el paper.
Tot el que sigui primera dama, a la Glenn Close li queda molt
bé. Sí, exacte. I una dada que jo no coneixia i que m'ha fet moltíssima gràcia, o sigui, jo no l'he vist aquesta pel·lícula, però no vaig ser conscient, és que la Glenn Close també va ser la malèfica Cruella de Vil als 101 Dàlmates de Disney, i l'any 2000 també va ser el 102 Dàlmates.
A les versions amb actors, esclar.
Exacte, sí. Però que jo he vist la pel·lícula i en canvi jo no recordava que ella era la Cruella de Vil.
És una gran dolenta, eh? És una gran dolenta, la Glenn Close.
Sí, no, i ara més pensant i dic, ostres, és que segur, que sí, sí. Bé, en la dècada dels 2000 es va dedicar a fer més pel·lícules de televisió que no teatrals, i des del 2010 fins a l'actualitat, de nou va tornar al cine.
Molt bé.
I fins aquí ella, que sé que ho he sintetitzat molt.
Moltíssim, però realment... perquè és una senyorassa, eh?
Exacte,
és una senyora actriu. Sí. Doncs passem a l'altre gran protagonista de la pel·lícula, que és John Malkovich, que és un actor que va néixer a Illinois el 1953, però també ha fet de productor i director de cine, i també és dissenyador de moda. Mira aquí, mira tu. Ha treballat com a actor en més de 70 pel·lícules, i entre elles L'Imperio del Sol, De ratones y hombres, Cómo ser John Malkovich, imagina't, la pel·lícula que porta el seu propi nom, i En la línia de fuego, entre moltes altres. I com a productor va treballar a dues pel·lícules petites, eren com una mica independents, que es deia Ghost World i Juno. Totes dues també molt recomanables. Ha estat nominat per dos Oscars, En el lugar del corazón i En la línia de fuego, i, sorpresa, tampoc n'ha guanyat cap.
Tampoc.
Sí. Està el món ple d'actors, pel·lícules, directors, que tenen molt de pes,
bueno,
i tot i això...
Bueno, però la qualitat que et nominin...
Ja és molt, i a part l'Òscar no ho és tot, perquè ens centrem a vegades amb els Òscars, però la major part d'aquests actors han guanyat Globus d'Or, han guanyat el Festival de Cannes, el Festival de Berlín, és a dir, que hi ha premis per tothom. Parlem, doncs, de l'altre... És que, clar, no ens ho acabem, perquè, com podeu veure, aquesta pel·lícula està plena d'actors que després han tingut molt d'èxit. Hem parlat de Glenn Close, hem parlat de John Malkovich, també tenim a la Michelle Pfeiffer, a la Uma Thurman, i en Keanu Reeves, també, que també surt a la pel·lícula.
És veritat.
Hi ha pocs papers, pocs actors, però Déu-n'hi-do.
Bueno, jo he volgut donar una petita explicació a la Uma Thurman.
Doncs endavant.
Perquè he pensat, escolta, que pot ser que en un altre moment, no?, fem alguna pel·lícula així més emblemàtica de l'Uma Thurman.
És molt probable. Potser...
Ah, exacte, llavors dic, bueno. Bé, doncs, l'Uma Thurman és una actriu nascuda a Boston el 1970. La seva carrera va començar com a model. Ja li pega una mica,
Sí.
Com a model. Però el 1988 es va quedar dedicant al cinema. 1988, no sé si aquesta deu estar bé. Bueno, sí, perquè devia ser de les
pel·lícules... Sí, perquè ja és molt joveneta en aquesta pel·lícula.
Exacte,
ja quadra, que
sí,
fos així.
Sí. També és una actriu molt polifacètica. Ha fet drama, ciència-ficció, acció, suspens i fins i tot comèdies romàntiques. Entre les seves pel·lícules més conegudes trobem Les amistades peligroses, tot i que no té un paper superrellevant en
no,
la pel·lícula.
No, és protagonista.
Però se li és conegut, no?
Sí.
Gattaca i, per descomptat, Pulp Fiction, i Kill Bill, totes dues de Tarantino. Uma Thurman es va convertir en l'actriu preferida d'aquest director, qui va dir les paraules següents. Thurman està a la par con Garbo i Dietrich en el terreno de les dioses. M'ha fet molta gràcia aquesta frase. No. I de fet, també com a punt també, no, de la Uma Thurman, John Malkovich també es va quedar meravellat d'ella amb la interpretació. I he buscat les paraules que ell també va dir, que a veure si te les sabré trobar ara. Va dir: en ella no hay nada de adolescente nerviosa. No he conocido a nadie que fuera como ella a esa edad. Su inteligencia y compostura destacan. Pero hay algo más. Tiene algo más que es muy fascinante.
Mira tu, en Malkovich, quines paraules.
Company de reparto.
El que no saps és que, potser perquè l'Uma Thurman era massa jove aleshores, però en John Malkovich es va liar amb algú del repartiment de la pel·lícula.
Ja, potser devia ser ella.
No.
Ah.
Va ser l'actriu del que parlaré jo ara.
Ah!
Amb la Michelle Pfeiffer.
Sí,
jo m'ho guardava. Sí, és una de les sorpreses de la pel·lícula, de les curiositats. Bé, devia ser un en fi, un afer d'aquests.
Exacte,
eh?
Sí.
La Michelle Pfeiffer, doncs, nascuda als 58 a Califòrnia, va començar la seva carrera treballant a la publicitat i a la televisió. I després d'alguns papers a pel·lícules poc rellevants, la primera gran pel·lícula en la que va treballar va ser Scarface, El precio del poder, protagonitzada per Al Pacino i dirigida per Brian De Palma. Poc després ja va venir Lady Halcón i va ser el 1987 amb Les Brujas de Eastwick, juntament amb la Cher, la Susan Sarandon i en Jack Nicholson, que ja va pujar al pòdium de les stars de Hollywood. L'any següent va venir Les Amistades Peligroses, on va rebre la seva primera nominació a l'Oscar, i amb la següent pel·lícula, Los Fabulosos Baker Boys, va guanyar gairebé tots els premis possibles, també exceptuant l'Oscar. Altres pel·lícules remarcables, on ha fet grans interpretacions, són La Casa Rússia, amb en Sean Connery, Batman Vuelve, amb Tim Burton, fent de Catwoman, sí, enfundada amb Queer,
sí.
I també la delicada L'edat de la innocència, de Martin Scorsese. Lobo, també, on va repetir amb Jack Nicholson, i el thriller de Lo que la verdad esconde. I aquesta és la, una mica, un resum molt resumit de la carrera de la Michelle Pfeiffer.
Molt bé.
I què més podem dir sobre la pel·lícula?
Bueno, per part meva ja estaríem,
Sí?
Sí. Sembla que podeu tenir alguna cosa més, no?
No molt més, No molt més. Tinc alguna curiositat, i és que just un any més tard de l'estrena de Les Amistades Peligroses, es va estrenar una pel·lícula que es deia Valmont, basada exactament en la mateixa història, però dirigida per un altre director, que era Milos Forman, i protagonitzada, entre d'altres, per l'Annette Bening. L'Annette Bening feia el paper que aquí fa la Glenn Close.
Yeah.
I que curiós que l'Annette Bening també havia anat al càsting de Les Amistades Peligroses i li havien proposat el paper d'una de les concubines, les prostitutes, que està amb en John Malkovich. No va ser escollida per aquell paper, però va acabar protagonitzant la mateixa pel·lícula amb un altre director, i es va estrenar just un any més tard.
Bueno, miro que a vegades en un moment no pot ser i ho és en un altre.
Sí, sí. I una altra curiositat és que, no sé si t'has fixat, segur que sí, perquè vaja, és que hi ha moltes cartes en aquesta pel·lícula. S'envien moltes cartes.
Sí, tant.
Perquè...
Home, perquè és el que hi havia en aquell moment, no?
Evidentment era el
de
mitjà...
comunicar-se.
Era el mitjà de comunicació de l'època. No, el que vull anar a parar és que l'obra original és una obra que en diuen epistolar, que és un llibre escrit en forma de cartes. De manera que tu vas seguint la història
a través de les
cartes que es van enviant entre ells.
Ja, bueno, i és una mica això, potser.
I és una mica això, sí. Doncs bé, us convidem a veure aquesta pel·lícula, Les Amistades Peligroses, de Stephen Frears, i que la gaudiu com nosaltres ho hem fet.
Molt bé, ens veiem a la propera.
Ens acomiadem. Adéu, Txell.
Ona Bitlles, 107 FM.
Si te'n vas del restaurant i demanes el menú diari, el paper que et portaran va segons el calendari. El dilluns toca llegum, el dimarts menjaràs naps, el dimecres sempre més pressió, el dijous
Dijous paella.
Aquesta és la meva última paraula.
Dijous paella.
Després no digueu que no us he avisat.
Dijous paella.
D'aquí 20 minuts us vull tot de taula.
Dijous paella.
Que si no us fotreu l'arròs ben covat. Mig quilo d'arròs, garrofó i mongeta, un tomàquet gros i un polsim de pebre, de marisc un quilo amb petxina viva i una cullerada d'oli d'oliva. Ai, un julivert per fer la picada i un plat de vi blanc d'una bona anyada, un xic de safrà per fer bona flaire i tota verdura per bullir-la amb l'aigua.
Dijous paella.
Aquesta és la meva última paraula.
Dijous paella.
Després no digueu que no us he avisat. El vapor va bé, però bé el marisco. Això tardarà 3 minuts i pico. I paella en mà, sofregim el tema. El tomàquet net i el polsim de pebre. Hem massat el caldo en una altra banda. I d'entre paella ja té la tanda. I tirem l'arròs al cap d'una estona. Una tassa de cafè per persona.
Dijous paella.
Aquesta és la meva última paraula.
Dijous paella.
Després no digueu que no us he avisat.
Dijous paella.
D'aquí 20 minuts us vull tots a taula.
Dijous paella.
Que si no us fotreu l'arròs ben covat. Mentre que digues de la bombona, podem fer el vermut perquè això funciona. Quan quasi està cuit pots tirar les cuques i avisar que està llesta la manduca. Aquest festival és una recepta, però en trobaríem més de 1.500. I aquesta és la gràcia verdadera, cadascú el fa a la seva manera.
a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I el matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I al matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir.
Cos d'altres anys, les canes han guanyat tot el meu cap. Desperto la memòria enviverat, batalles que ningú vol escoltar. I tu et miraves somrient al ball de les ones i els vaixells, el port i el vent. La xarxa i la vela del meu bot són tot el que conec jo d'aquest món. Més cants de sirena i buidor que m'han privat dels luxes de l'amor. Tu sempre deies que el destí és l'am dels que no gosen obrir el seu camí. El cel s'encén a poc i prenc del mar algun dels teus tresors amb la mà ferma de vell pescador. Tu et miraves somrient al ball de les ones i els vaixells, el port i el vent.
Sang, em vull la sang, em vull la sang, em vull la sang.